Bon dia, som a Ràdio Termes, l'emissora més jove de Sabadell, i aquí comença el nostre informatiu. Hola, Roger, bon dia.
Hola, bon dia, Míriam. Sí, els nostres informatius van carregats d'actualitat i d'entrevistes. Comencem el programa.
La primera notícia del dia és la manifestació del 10 de maig i parlaran les nostres periodistes Paula Marco i Paula Flores.
El dia 10 de maig es va convocar una vaga per l'actual sentència de la manada. Molts homes i dones van sortir al carrer amb el seu crit essencial: no és abús, és violació, manifestant la injustícia de la sentència. Aquests cinc nois van agredir sexualment d'una noia durant els Sant Fermins de Pamplona.
Tres jutges van dictaminar que l'evident agressió sexual era un abús, en especial un dels jutges anomenat Ricardo Javier González, que va citar textualment que les imatges gravades es podien entendre que la víctima estava excitada. Aquests tres jutges van condemnar els cinc agressors a 9 anys de presó, quan a la noia l'han condemnat de per vida amb aquest acte.
Per aquest motiu es va dur a terme aquesta vaga, per mostrar a tot el món i sobretot als jutges la injustícia d'aquesta condemna. Actualment aquesta sentència està recorreguda als tribunals.
Des del nostre punt de vista, esperem que revisi aquest cas i per fi es faci justícia.
Molt bé, ara a continuació us parlarem de l'home que va salvar milions de nens, Laura Cano i Miriam Pastor.
A James Harrison, de 81 anys, se li atribueix haver salvat la vida de 2,4 milions de nens només amb la seva sang. Aquest resident d'Austràlia és conegut també amb el nom l'home amb el braç d'or. Ha donat més de 1.100 vegades durant 60 anys.
El seu organisme produeix uns estranys anticossos a la sang, utilitzats per crear un medicament que se li proporciona a les mares que tenen la possibilitat de patir una patologia o anticossos que ataquen els petits que encara no han nascut. A continuació parlarem dels continguts violents a les xarxes socials i ho faran els periodistes Roger i Aaron.
Últimament, la gent està fent servir les xarxes socials per un ús inapropiat, per exemple, assetjament, ciberbullying, amenaces. Un exemple seria el que està passant a Facebook, que, per exemple, justament ahir es va publicar una imatge
on un home es feia el dormit i estava tocant una noia d'una manera no gaire agradable i va i ho publica a Facebook com si fos una cosa positiva. I això és algo despectiu i tremendament polèmic, ja que així és com comencem les violacions.
Jo crec que quan Mark Zuckerberg va inventar Facebook, ho va fer perquè la gent es socialitzés i no per donar-li aquest ús.
Continuem amb la següent notícia, que tracta l'islamofòbia, i la faran les periodistes Omaima i Anna.
A partir dels atemptats de Barcelona ha començat a existir l'islamofòbia. L'islamofòbia és que la gent té por dels musulmans. Per exemple, quan van en tren i hi ha 3 seients buits i el 4 està ocupat per una musulmana. Molta gent es queda a peu per no seure al costat de la persona musulmana. Al portal El Vel, moltes persones es pensen que aquella persona es tapa el cervell, però no, es tapa el cabell. Una altra cosa que li passa a tots els musulmans, que han nascut aquí o han estat aquí des de petits o petites, és que quan estàs en Espanya ets el moro o la mora i quan estàs en el teu país, al Marroc, ets l'espanyol o català. Llavors no t'accepten en ningú lloc.
Moltes gràcies i a veure si millorem el nostre comportament. Continuem amb el top 10 de música, que el faran Marina i Grace. Endavant.
Amb la posició 10, Tu canción, de Alfred y Amaya, amb 8 milions de visualitzacions.
Amb la posició 9 tenim de Shawn Mendes i My Blood.
A la 8, Habana,
amb 1.080 milions de visualitzacions. En el top 7 tenim Amor Foda, de Bad Bunny.
Amb la posició 6 tenim X, de Nicky Jam.
Amb la posició 5 tenim Dura Remix, de Daddy Yankee i Bad Bunny, Nati Natasha i Becky G.
Amb la 4, Sin Pijama, de Nati Natasha, amb 150 milions de reproduccions.
A la posició 3 tenim La cintura, que és més coneguda en Espanya.
En el 2 tenim El anillo, de Jennifer López. Al top, Amelú, Lo malo, Aitana y Ana. Amb 20 milions de visualització.
Voy a salir, no más subir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me tocas, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Que voy a darme a mí, una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco.
I ara, a continuació, les sèries d'anime, per Xavi Guerrero Martí.
Moltes gràcies, Roger.
De res.
El top 4 està Tokyo Ghoul Re, que a mi no me va acabar d'agradar, però més que res perquè la saga no m'agrada. El top 3 està High School DxD, que aquesta l'esperava, però em va decepcionar una mica. Només una mica. El top 2 Black Clover, que em va agradar bastant. Les pelees són bones i tot això. I el top 1 està Boku no Hero Academia, que és la més esperada per als fans, la tercera temporada.
Fins aquí la primera part del programa. No marxeu perquè venen més notícies i més periodistes.
Fins després.
Comencem la segona part del programa, en la que parlarem molt del cinema i també de videojocs.
Sí, efectivament. Ja saps que s'acosta el cap de setmana i tenim un temps per nosaltres. Primera notícia. Les nostres periodistes Alba i Natalie ens faran el top 6 d'actors que n'han guanyat mai un Òscar.
Doncs sí, Anna, tenim aquests actors que sense cap explicació no han pogut guanyar un Òscar. Al top 6 tenim el Ralph Fiennes. Va ser nominat a millor actor de repartiment en la pel·lícula La lista de Schindler. També va estar a punt de guanyar amb la pel·lícula El paciente inglés. Al top 5 tenim en Liam Neeson. Ha guanyat molts premis, però amb 62 anys encara no ha aconseguit l'Òscar. Només ha tingut una nominació en La lista de Schindler. Al top 4 tenim Ian McKellen, més conegut com Gandalf el Gris en El senyor dels anells. Amb aquesta pel·lícula va ser nominat a millor actor de repartiment, però abans Ian McKellen ho va aconseguir com a protagonista en Dioses i monstruos. Al top 3 tenim l'Edward Norton, nominat a millor actor de repartiment en Birdman, però no ho va aconseguir. A la segona posició tenim a Johnny Depp. Va ser nominat al 2003 amb Pirates del Caribe, al 2004 amb Descubriendo Nunca Jamás i al 2007 amb Sweeney Todd. Ha rebut 3 nominacions a millor actor, però no ha rebut cap Oscar. I a la primera posició tenim a Gary Oldman. Nubes va ser nominat una vegada al 2012 per la pel·lícula El Topo.
A la següent notícia, que es la faran les periodistes Melissa i Laia Mediavilla, que faran un repàs de les sèries.
Com ja sabem, avui dia una de les plataformes més exitoses en el panorama cinematogràfic actual és Netflix. I aquest divendres 18 de maig tornarà a ser encara més popular gràcies a la sèrie Per 13 raons. Després d'un any, finalment els creadors d'aquesta sèrie li han donat al públic el que tant estaven esperant, la segona temporada.
En els avanços que ens han donat, hi ha molts canvis que ens transmeten curiositat i que podrem veure justament demà.
Però Netflix no només compta amb aquesta sèrie, també té grans èxits com Stranger Things, Pequenes Mentiroses i La Casa de Papel. I tampoc es queda curt quan a les astres, com Death Note.
Moltes gràcies. Ara, seguidament, parlarem de notícies de pel·lícules de superherois amb els nostres periodistes Hugo Alonso i Hugo Serrano.
Infinity War, la nova pel·lícula de l'univers cinematogràfic de Marvel, ha tingut un èxit molt gran, sent la pel·lícula que, en un cap de setmana, ha sigut la que més beneficis ha tret de la història, amb 630 milions de dòlars. El que ens fa pensar això és que, més que una continuació d'aquesta història, seria un esdeveniment cultural, el major esdeveniment cultural des de Star Wars. Podríem dir Harry Potter o El Senyor dels Anells, però a diferència d'aquests no sabem quin serà el final. Amb Harry Potter i El Senyor dels Anells sabríem què passaria, ja que hi ha llibres, però a Infinity War no, ja que tampoc segueix la història dels còmics.
La Liga de la Justícia va ser l'última pel·lícula de DC, la qual la gent l'ha valorat amb un suficient, posant-ho a la categoria de les pitjors pel·lícules de DC, obtenint un benefici de 658 milions de dòlars. No té punt de comparació amb l'Infinite War, que ha recaudat 1,665 bilions.
Moltes gràcies. A continuació, els nostres periodistes, Adrián i Quique, ens presentaran un tema que són els videojocs.
Fortnite és el joc actualment més jugat del món. Es pot jugar en totes les plataformes. Aquest tipus d'entreteniment és gratuït.
Aquest joc tracta de que 100 jugadors han de sobreviure en una illa. Guanya l'últim a morir. Hi ha un munt d'armes per tot el mapa. També hi ha un munt d'objectes per curar-te quan estàs a punt de morir. Aquest joc es pot jugar sol o amb amics. També els desenvolupadors del joc totes les setmanes fan actualitzacions per millorar el joc. Aquest videojoc no està catalogat com a violent, ja que no hi ha sang.
Passem amb la notícia. Uns pares es queixen de que el seu fill té prohibit jugar entre setmana i quan arriba el diumenge es tira tot el dia jugant sense sortir de casa. Nosaltres creiem que el joc es pot considerar addictiu, però els pares han de ser prou conscients com per assignar un respectiu horari perquè els seus fills no es passin tantes hores jugant. Hey.
I ara, una notícia de darrera hora que tracta sobre el famós Anuel AA.
Sí, efectivament.
Anuel AA, un conegut cantant de trap entre els joves, ha sortit de la presó.
Fa 3 anys, concretament el 3 d'abril, el cantant Anuel va ser condemnat a passar 30 mesos a la presó per possessió d'armes de foc.
Ell mateix es va declarar culpable per no tenir una condemna superior a 46 mesos, que era el màxim que podia estar-hi.
Va sortir el dia 13 de maig del 2018, de la presó federal de Guaynabo. Alguns dels músics que han anat a rebre'l a la sortida han sigut Ozuna, Creed Jedi i Jumpy.
Ara que Anuel ha sortit de la presó, podrem tornar a escoltar la seva música un altre cop i gaudir de temes nous.
I aquí acaba la nostra part del programa i desitgem que us hagi agradat.
I recordeu que ara arriben els esports. Yeah. Woo!
And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends, yeah.
Iniciem aquí la darrera part del programa. Jo sóc Laura i estic aquí amb el meu company Adrià. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
T'està agradant el programa?
Sí, moltíssim, però aquest no és un bon programa si no hi ha esports.
Sí, clar, efectivament.
Som-hi, aquest és el nostre equip d'esports.
Rubén.
Marc.
Cristian.
Víctor.
Fran.
Gerai.
Som-hi.
La primera notícia. Ens parla dels possibles fitxatges.
El Real Madrid intentarà reforçar la seva davantera amb Neymar i Mbappé, però no hi ha res oficial, ja que el PSG tanca la porta als dos jugadors.
En canvi, el Futbol Club Barcelona ja té gairebé tancat el fitxatge de l'Anglet per reforçar la defensa. Per reforçar la davantera voldrien portar a Griezmann, jugador de l'Atlètic de Madrid. I per substituir el francès ja estan pensant en un recanvi. Cavani, el jugador del PSG, que seria la parella ideal per Diego Costa.
Mohamed Salah tanca la porta a ofertes dient que renovarà l'any que ve amb el Liverpool. Samuel Umtiti té el seu futur a l'aire, ja que no se sap si renovarà amb el Futbol Club Barcelona. Clubs anglesos com el Manchester United estan interessats en el central francès.
Finalment, Paulo Dybala també tanca la porta a tot club interessat, ja que renovarà un any més amb la Juventus de Turín.
Sí, sí, tens tota la raó. No vindria malament fer un repàs de les cites que encara tenim pendents al món del futbol. Cristian, Víctor, endavant.
A falta d'un partit de Lliga, el Futbol Club Barcelona ja és campió amb 12 punts de diferència de l'Atlético de Madrid. Ha fet una gran temporada, però no estarà a la final de Kiev de la Champions League, que es disputarà entre el Real Madrid i el Liverpool el 26 de maig. Recordem que el Madrid pot guanyar la tercera Champions consecutiva. Després d'això, també gaudirem d'un Mundial amb grans seleccions com Alemanya, Brasil, Argentina i Espanya, liderada per Andrés Iniesta.
No obstant, ja sabem que Iniesta jugarà el seu últim Mundial amb la Roja. També és sabut que deixarà el Barça a finals de temporada. Es va dir que havia firmat contracte amb el Chongqing d'Hangai, però el club xinès va negar tot això. A dia d'avui, el seu futur és un misteri.
Un pronòstic per al Mundial de Rússia.
Jo crec que guanyarà Espanya, perquè té el millor mig centre del món i cada vegada que arriba a porteria crea molt perill.
Si Espanya millora la seva sortida de defensa sense perdre balons, podem guanyar.
Tan, tan. Quin creieu que guanyarà?
Moltes gràcies. I per acabar la secció d'esports, els nostres periodistes Fran i Gerai ens donaran l'última notícia.
El tema que ens toca avui són les aficions problemàtiques del futbol. Recentment hem sigut testimonis de la pitjor faceta del futbol, la violència a les grades. Desgraciadament, són molts els casos d'ultras de diferents equips que provoquen barbàries a les ciutats locals. Per exemple, ahir vam presenciar un espectacle horrorós al camp d'Olímpic de Lyon, on es van encendre bengales, cosa totalment prohibida. Però la UEFA ha començat a prendre mesures, de moment, insignificants.
L'afició de l'Olympique de Marsella és una de les més problemàtiques si parlem d'Europa Occidental. No és la primera vegada que una graderia europea es taca de sang. Aquesta mateixa temporada, Bilbao va tenir una mala experiència per culpa dels seguidors del Zenit de Glasgow. Aquests aficionats van poder entrar a bengales sota jurisdicció de la UEFA. Van haver-hi diversos ferits i un policia mort a causa d'un infart.
I aprofitem a tots els de l'Atlètic de Madrid que ahir va guanyar l'Europa League. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody... Quants dies falten per les vacances?
Queda poc menys d'un mes.
A mi m'agrada molt anar de vacances.
A mi també, sobretot viatjar.
Saps que existeixen paradisos sense contaminació lumínica?
Ara el Kevin i el Xerod ens parlaran d'aquests paraïsos.
Contemplant els cels estrellats a les grans ciutats s'han convertit en una cosa gairebé impossible per culpa de la contaminació lumínica, però també en poblacions més petites hi ha contaminació per excés de llum. El projecte Starlight es va crear el 2007 per donar a conèixer aquests jocs que reuneixen condicions excepcionals per contemplar estels o planetes. Cadascuna d'aquestes reserves es converteix en un espai protegit per conservar la qualitat del cel nocturn i els valors culturals, científics i paisatgístics.
La contaminació lumínica està molt estesa pel país més industrialitzat, que no fa un bon ús d'energia de tal manera que gran part de la llum emesa per fanar envia cap amunt on es perd.
Molts dels fanals i focus estan mal col·locats i són altament contaminants, sobretot aquests en forma de globus que envien la llum cap a totes parts menys cap avall.
I fins aquí el nostre programa.
Fins la setmana que ve.